UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
L'altre dia a casa de la meva mare em vaig fixar en un taulell que sabia que tenien però no recordava, un taulell amb el qual una coneguda empresa de ceràmica, cuines, banys, etc. obsequiava als seus, suposa que clients dels anys 80 i 90, el que he dit, un taulell, o sigui, imagina un taulell de 30x30 i on estava inscrita, estava gravada la suposada signatura de Julio Iglesias, i allí al pati de casa dels meus pares tenim allí penjat un taulell amb la suposada signatura de Julio Iglesias.
I tu sin saber.
I així comença un dia perfecte a la UPV Podcast.
Hola Eduard, vamos por el episodio 11.
Hola Daniel, sí, episodi 11 i l'anterior, l'episodi 10, no vas estar tu. Vaig fer un experiment amb una altra veu, la de Sara Martín, però crec que no va sortir del tot bé. Crec que ens va faltar un poc de feeling.
Hola Eduard, creo que no fue falta de feeling. Creo que fue falta de un guión más elaborado. Creo que pones más dedicación a tu parte de guión que a la de Daniel o la mía.
Hola Sara, encantado de conocerte. Y sí, un poco de razón sí que tienes, nuestra parte siempre queda un poco floja. Los mejores chistes y ocurrencias se los queda a él.
Daniel, creo que simplemente estás aquí para hacer relleno, hacer de contrapunto.
Escuchándote hablar, comienzo a verlo así, Sara. Nunca me mencionan más allá de la intro del programa. De hecho, ni en la web de la UPV Podcast aparece mi nombre.
Tampoco he visto que te mencione en Instagram.
Cierto, ni en Stories, ni en Reels, nada. No existo.
A veure, per parts, el Instagram del programa està abandonat.
Ja, però antes sí que lo actualitzaves i tampoc me mencionaves.
A veure, Daniel, no t'ofenguis, però moltíssimes voltes tampoc dic el meu nom.
Cierto, però el perfil de Instagram està repleto de imatges de tu careto. Del mío ni rastro.
A veure, Daniel, tu no tens rostre, simplement ets una web gratuïta on escrius el text i el transforma en àudio.
No tiene careto. Pero podías haber generado un rostro para Daniel con inteligencia artificial.
¿Ves? Tienes razón. Eso hubiera molado mucho. Y hubiese sido un bonito gesto por tu parte, Eduard.
Sí, eso sí que sembla una buena idea. Generarte una identidad.
Son cosas de sentido común. Caen por su propio peso.
Sara, me has abierto los ojos. Eduard, hasta que no se resuelva mi papel en este programa, hasta que no se me dé el protagonismo que me merezco y se me asigne una entidad e identidad, no voy a seguir colaborando.
Sobre todo lo del rostro. Si no tienes cara, la gente no te identifica.
Normal que la gente no me pare por la calle.
Daniel, yo tengo rostro y a mí no me para ningún pel carrer, pero ve, de toda manera sí que puede ser que tens raó y intentaré satisfer les teves necessitats. El que puga faré.
Pues eso. Mira, desconecto el micro y me pongo en modo huelga.
Haces bien, Daniel. Los derechos se consiguen luchando.
Sí, respecte la teva decisió, Daniel, però jo, sincerament, necessite algú que... Com el tenis, no? Que em torne la pilota, no? Necessite algú amb el que dialogar un poc. No sé, Sara, mentre Daniel està en vaga, t'agradaria fer el paper de Daniel?
Me encantaría. Cuenta conmigo. Estoy a tu entera disposición.
Per curiositat he començat a buscar a veure si algú a Wallapop ven este taulellet amb la signatura, la reproducció d'una signatura de Julio Iglesias, i sí, sí que hi ha gent que pretén vendre este taulellet a vora 50 euros. I de fet, hi ha algú que pot reservar-hi tot.
Puede ser que tenga un valor que tú no seas capaz de apreciar.
Sí, sí, i possiblement pujarà de valor quan Julio Iglesias ja no estiga entre nosaltres, així que vaig a fer un seguiment i suposo que augmentarà el seu valor. No crec que tant com el Bitcoin, però... I a l'episodi 11 d'Un dia perfecte anem a parlar amb Nico Barrios, que estarà així a l'estudi de la UPB Podcast. I un retolista tradicional és aquell que fa els rètols, entre altres coses, dels comerços. Sí, encara que avui en dia ja no es fan a mà, abans es feien a mà, i el seu treball encara és fer-los a mà. I estic pensant que és la primera volta que conec en persona un retolista tradicional i un dia podria fer una llista d'oficis dels que no he conegut mai a ningú que es dediqui a això. Sería interesante.
Yo una vez conocí a un cosmólogo.
No anem a parlar de cosmologia, però sí que ho anem a fer de ciència, i és que per segon any consecutiu, i és la segona edició, es celebren els monòlegs de ciència, un certamen que organitza la Universitat Politècnica de València. I per a saber en què consisteix i fins quan ens podem inscriure i com participar, estarà per ací Luis Turano, que és el cap de la secció de comunicació i divulgació científica de l'àrea de comunicació de la UPB. Nico Barrios, retolista tradicional. Hola, moltes gràcies per estar avui ací a Un dia perfecte a la UPB Podcast.
Què tal? Com esteu?
Escolta, ets exalumne d'esta universitat, de la Facultat de Belles Arts de Sant Carles. De quina promoció eres?
Soc del 2014, soc de l'última promoció de llicenciatura. Ens van graduar al mateix temps que la primera de grau, perquè eren 4 anys, jo vaig fer 5.
Jo vaig fer un any de besar, però eren 5 anys també. I ara és, no sé què, més màster, no?
Sí.
Ahí me perco un poc. Escolta, tu vens, entre cometes, un poc del món del graffiti, no?
Sí, correcte, des de l'adolescència, com tants altres. M'inicien el graffiti... I bé, va continuar molts anys fins a la universitat.
Ja, una volta entres a la universitat, tot allò agarra un poquet un canal, no? Agarra certa... No?
Sí, en la universitat em passa el que li passa a molta gent, que és que, bueno, obris una mica la perspectiva, les influències i els interessos i tal, i vaig passar a l'abstracció. En realitat, venia de les mateixes formes en les que jo feia les meves peces de graffiti, però les vaig portar a un nivell d'abstracció una mica més enllà. Llavors també vaig començar a utilitzar altres eines com la brotxa, el pincel i tot això, i vaig obrir una mica i va anar progressivament anant cap a l'art urbà, cap al muralisme i l'abstracció geomètrica i tot això, encara que el graffiti sempre es queda en un lloc ahí reservat del cor.
I com passes a ser un... o treballar, guanyar-te la vida com a retolista tradicional? Bé, tradicional, per què diem lo de tradicional? O per què t'agrada que li donem este adjectiu, com aquest que diu?
Sí, li diem tradicional, li tenim que ficar la coletilla aquesta, perquè ja avui dia tot el món entén per retolista aquell tècnic que aplica el vinil, no? El vinilo de corte, el vinil, l'adhesiu aquest, que està tallat ja per una màquina i simplement pues, n'hi ha que pegar-lo, no? A pegar-lo a on siga. Llavors, a l'afegir-li el tradicional, d'alguna manera ens estem referint al retolista de pincell, al retolista dels anys 70 i dels anys 80, que ho feia tot a mà.
N'hi havia una... De cada actuació n'hi havia una única còpia, com aquí que diu, no? El teu treball era únic.
Sí, clar.
Ara totalment. Està tot multiplicat, o sigui, és una obra molt personal, la teva, no?
Clar, i no solament és que era únic. A veure, així tindríem que diferenciar dues coses. La primera és que el disseny, la majoria de les vegades, era únic en el sentit de que el feia el mateix retolista, perquè el retolista no solament era una persona que dominava la tècnica del pincel, sinó que era una persona que tenia coneixements de disseny, tenia coneixements de color, tenia coneixements de dibuix, tenia coneixements de tipografia, de cal·ligrafia, tenia un munt de coneixements que ell aplicava als dissenys, a part de tindre una mà molt solta i molt, molt feta, no? Llavors, per una banda, sí que eren dissenys únics, quan tenien que fer-los ells, però per una altra, la mateixa tècnica dona un acabat que és irregular, que és humà, vull dir, pues, com veure una taula de fusta o una taula de plàstic, no? Una taula que està feta de fusta i tallada i és un treball de banisteria, pues, te dona una vibra distinta que la d'un d'estos aglomerats amb el acabat este plàsticós, no? Pues és una mica el mateix, el vinil és molt fred, és un tall mecànic super perfecte, no? Super, bueno.
El vinil va arribar sobre els anys 80-90, sobretot va ser la seva expansió, no?
Sí.
I va ser automàtic arribar-ho i començar a desaparèixer l'altre.
Més o menys, sí, sí, va passar això. Al principi, el que passa és que els ajudava molt a fer els dissenys quan tenien que ficar letres una darrere de l'altra, perquè abans era, bueno, era un procés molt manual que no l'explicaré ara perquè tardaria massa, però diguem-ne, quan arriba el vinil, els estarcidos, els calcos que ells feien per a plasmar les lletres al mur, el que és el contorno per a després retolar-les, els ajuda molt, perquè se'l feia una màquina d'una manera molt ràpida i a part podien composar amb l'ordinador, no? Abans era tot a mà. Però sí, una vegada ja van aparèixer el vinil de tall aquest, que al principi era molt limitat, perquè només havien a lo millor tres o quatre colors i no s'apegava massa bé, vull dir que tot això va anar progressivament arribant i perfeccionant-se, però sí, durant els anys 80 es començaren a veure els primers així a València, els 80, sí, i als 90 ja va ser una cosa... A més que facilitava molt també la quan volies fer molt de text... Molt de text, clar, fer-ho a mà molt de text molt petit, fer-ho a mà era un treball molt tediós i molt gran, i el vinil ho resolvia molt bé. Clar, tenia unes altres limitacions, i els jocs de color, els detalls més així, més bonicos, més precisos, tot això se perdia, però, bueno, més barat o més fàcil, llavors molts retolistes tingueren que passar-se al vinil. De fet, els únics que sobreviuen a dia d'avui és perquè es van passar al vinil, es van agafar una màquina de tall i es van passar a la tècnica. Si no, els que no passaren la tècnica es buscaren un altre treball o se buscaren la vida per un altre lloc.
Perquè els clients, al final, és una qüestió sobretot econòmica, buscarien el vinil, no?
Sí, és que no era tant una qüestió... No sé si era tant una qüestió econòmica perquè les màquines costaven una burrada de diners.
Vull dir, per al client, com aquí que diu... No,
sí,
és...
que seria més econòmic.
Efectivament.
Però retolar... tampoc te cregues al principi, perquè el retolista no era com avui. Avui els retolistes som com una professió una mica de capritxo, no? Com dir-ho. Vull dir, pues jo vull algo fet a mà i tenint tota la aura aquesta que li dèiem a l'artesà i tal, però en aquells dies era un ofici de base. Vull dir que no era una cosa caríssima. El que passa que amb tota la tecnologia, tots els avanços aquestes tecnològiques, sempre venen en una aura de novetat i sempre venen en una aura d'eficiència i de fer més amb menys esforç i més barat i tot això. I bueno, pues, poc a poc, tot el món en aquell moment, ara veiem les conseqüències, però en aquell moment no es veien. Llavors, ara sí que veiem el que ha degenerat tota la imatge gràfica de la ciutat, el que ha degenerat la gràcia, la qualitat dels dissenys, inclús la mala qualitat de la tècnica, de molts vinils que estan tots desapegats i tal, però en aquell moment era una novetat, era bo, era millor. I
n'hi havia que aplicar-ho.
Clar.
Això és com al final... Bueno, quan apareix nova tecnologia, sempre, en teoria, és millor que l'anterior.
Clar.
I no sempre... No és
I a més, lo manual se veia com una cosa arcaica, no? Com una cosa a superar.
Sí.
Estem en aquells anys de, la,
que viva la
de les
màquina.
Noves tecnologies, sí. No? tot això. Llavors sí, era com, això fet a mà. De fet, en Barcelona, quan varen fer crec que les Olimpiades, van arrasar amb totes les pissarres, tots els retos que n'hi havia en cristalls dels bars, perquè volien fer una ciutat no, moderna de cara a Europa. Llavors n'hi havia uns treballs increïbles i tots els van arrasar.
Avui en dia estàs tu com a... un ofici tradicional, suposa que és un poc tipo Don Quixot, no? Anar un poc així, no? Imagina que t'has de donar a conèixer tu i has de vendre molt bé el teu treball.
Mm-hmm.
Qui són els tipus de clients que et busquen?
Sí, jo vaig començar fent pissarres de bar. que aquesto sí que se veu més, no? Aquestes pissarres fetes a retolador normalment, i eventualment vaig descobrir el pincel i la tècnica de retolació, que és amb pincel, és un pincel especial, de pell llarg, de cabell llarg i amb pintura d'esmalte. Però clar, els clients segueixen sent els mateixos, són restaurants, molta restauració, comerços petits, hotels, bueno, una mica tot establiment que no aspira a ser una franquícia, que té una cara al carrer, no? Que dona una cara al carrer i que estan preocupats per la seva
imatge,
per lo que transmite per lo que transmite la seva imatge.
Desmarcar-se un poc també, buscar el, no? El factor humano, poc.
Clar, és que al final el vinil te dona molta aquesta imatge de franquícia i vull dir, a més de que normalment és inclús de pitjor qualitat, perquè succedís una cosa. Tu et poses un vinil perquè te costa o la meitat o un 70% de lo que te costaria fer-ho a mà. El vinil aquest, el puntet de la I, d'ací dos anys, se cau. El palito de la E, d'ací dos anys, se trenca. I tu no vas a canviar tot el vinil perquè se t'ha trencat una peça. Llavors, què passa? El dices hasta que ja és una cosa ronyosa. Mentre que la retolació té, per una banda, la possibilitat de reparar-se, sempre pots vindre i afegir una pinzellada en el mateix color i no passa res. I a més, la manera en la qual envelleix és hermosa. Sobre la fusta, per exemple, sobre el metall, si no el vols, si això, perquè això dura dècades, no? Però en el moment en el que comença a perdre una mica el to, nosaltres ara, en aquest event que vam fer una ruta pels rètols envellits de l'Horta. I és una cosa bellíssima.
Són això que després la gent compra una postal perquè veu una retolació antiga, però clar, després no la vols veure en el teu, dia a dia. També hi ha un treball, imagina, que si hi ha un treball del client que vol vendre aquest tipus d'això, també hi ha un treball de la gent del carrer que de saber valorar una cosa o l'altra. Això també costa entendre que, no? Que una cosa i l'altra no és exactament el mateix, que si voleu una ciutat més bonica, més agradable o diferent, és
sí.
Conseqüència d'això.
N'hi ha molts motius pels quals fer una retolació tradicional en lloc d'una retolació de vinil, no? Que ja podríem dir que és la tradicional, la de vinil. Sí. Per una banda, estàs apoyant el comerç local, perquè al final i al cap te l'està fent un noi que viu així i tal. Per altra banda, el disseny va ser original i va ser molt millor. Però per altra banda, bueno, i la resistència i la duresa i tal, però per altra banda, el que tu estàs aportant a la gràfica urbana estàs tornant una mica al disseny genuí, no? A la... Com se diu?
Autèntic, vols dir?
No me surt la paraula. Però abans els carrers tenien una identitat.
Sí.
I tenien una identitat perquè cada un d'aquests rètols estava construït o fet per un dissenyador específic per aquesta... I a part, se mantenia local. Llavors, com tot tenia certa cohesió o certa, bueno, certa identitat. I ara és com que tots els rètols que estem veient són el mateix. Vull dir, és que...
Sí, bueno, també hi ha una qüestió també de franquícies.
Com clar, franquícies... té una estètica aquesta de franquícia que no saps molt bé diferenciar una de l'altra. Inclús a mi me venen clients amb el disseny ja fet i moltes vegades, sobretot si és un negoci local, si és un negoci de barri, els corregisc perquè busquen, per una qüestió intuïtiva, perquè és el que se porta, no és el que se lleva, aquestes estètiques molt de publicitat de banc que vol fer-se els joves, no? És una mica aquesta identitat així jove, però a la vegada molt plastiquera. I jo li dic, busqueu, encara que no me l'encarregueu a mi, busqueu un disseny més personal, més d'identitat del teu negoci, que parle amb l'espectador. I una altra cosa molt important és que, perquè m'has preguntat, si això el consumidor o el passejant ho diferencia, no? A vegades és d'una manera més explícita i a vegades és d'una manera més implícita, però es diferencia. Vull dir, encara que tu veges un disseny i no arribes a assabentar-te en aquest mateix moment de que està fet a mà, perquè està lluny o el que siga, la vibració que transmet aquello fet a mà és diferent. És diferent. Llavors, això és un missatge que tu envies i això se pot aplicar a qualsevol altre treball que siga manual versus un treball que fa la màquina. Sempre n'hi ha una part de l'inconscient que rep aquest missatge, no? N'hi ha unes mans que han fet això i m'estan arribant directament a mi sin passar per una cadena de sistematització i...
Què queda per la ciutat de València encara?
De rètols?
Sí.
Queden uns quants, queden, però no tants com abans. Juan Nava, que és un dissenyador molt reputat així de València, va fer un catàleg de rètols que encara vivien i, a més, encarregat per l'Ajuntament fa uns quants anys. I, a més, li va afegir un annex dels rètols que ja havien desaparegut, però ell tenia constància i tenia fotografies. Bueno, d'això que igual fa 6 o 7 anys, no me'n recordo, igual fa més. No sé, igual un 30% dels que ell va catalogar amb una pretensió, a més de protegir-los,
sí,
han desaparegut ja. Vull dir, estan desapareguent perquè no se cuiden. Hem tingut sort de que han conservat el de Unió Musical, el del carrer de la Pau, que ara el és un Alejop.
És un Alejop, efectivament. Està Unió Musical davant, l'Alejop està en el rètol de Unió Musical, sí.
Efectivament, efectivament. Però bueno, encara, per lo menys, el rètol està ahí. Però, mira, Juan Nava, de fet, va trobar un rètol d'aquestos que anava a desaparèixer perquè estava pintat en un mur on anaven a fer una restauració, una obra nova, i va convèncer als dueños de conservar-ho i de restaurar-ho. I em va trucar a mi, jo vaig fer la restauració d'aquest rètol. El rètol té gràcia, però no és que diguis és el rètol més bonic que he vist en ma vida. De fet, el traç era bastant tosco, però tenia uns colors, tenia unes formes agraïdes, i la història és que té la importància que té perquè a lo millor és l'únic que queda al barri.
Sí.
Vull dir, si estiguérem rodejats de rètols com aquest, doncs pues no a lo millor aquest no destacaria molt. Però com que no queden, és com que cada un que trobem, ostres, és una relíquia,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Escolta, per anar acabant, escolta, vàrem parlar perquè vas ficar en contacte amb nosaltres perquè vares organitzar un event fa poc, Letterheads, València. Conta-nos poc, perquè va ser tota una trobada al voltant del món de la retolació.
De la retolació, sí, i de les lletres. Pues sí, la veritat que va ser una cosa bastant increïble. Els Letterheads són trobades de retolistes tradicionals que es fan des de fa 50 anys, de fet avui aquest any se celebra el 50 aniversari, des de fa 50 anys se fan per tot arreu del món aquestes trobades, i simplement són perquè com som un gremi realment petit, sí, ens coneixem quasi tots per Instagram, però no ens posem cara. Llavors aquestes són excuses per ajuntar-nos i pintar unes lletres, i a més la tradició mana que l'últim dia se fa una subhasta de les obres que s'han pintat durant aquest event, i els diners que se recauden se donen a una causa que en aquest cas serà per a la Fundació Horta Sud per a la Dana. A més, en aquest event jo vaig dir, bueno, tenim una cantera increïble de dissenyadors, de caligrafistes, de tipògrafs, excel·lent a València, per què no aprofitem aquest encontre, aquesta trobada de retolistes i els afegim d'alguna manera? Llavors vaig ampliar una mica la proposta i vaig ficar tallers, i vaig ficar xerrades, i vaig ficar la projecció d'un documental, i bueno, i d'aquesta manera vam unir una mica aquests dos mons que realment a nivell tècnic i a nivell de contingut, no?, estan molt relacionats, però a hores d'ara no tenen constància un dels altres perquè la retolació, pues, és que són molt poquets, no? Llavors va servir una mica, i a més tot el feedback que he rebut de la gent el confirma, per a que tota la gent del disseny, que a lo millor molts ni han agafat un llapis o ni un pincell, de repent vegeren aquesta altra via d'ofici que té tant que veure amb la seva, no?
Escolta, Nico, i si volen veure treballs teus, Instagram, web, tens, no? Crec.
Sí, a Instagram. La web ara està en reformes perquè he canviat de servidor, però l'Instagram és Nico Barrios Art, i ahí se pot trobar de tot. I el Letterheads també. El Letterheads es digué Letterheads per l'Horta, perquè es va fer ahir a l'Horta Nord en Almàssera, i en l'Instagram també han pujat un munt de gent, recopilatoris del que va ser l'event, i va ser una cosa realment increïble.
Creus que reviscolarà aquest ofici? Ara que anem a...
Definitivament. Sí. Està... Bueno, no he dit, i crec que és important mencionar-ho, que jo l'any passat, per acabar el màster de producció artística, vaig fer un treball d'investigació, un TFM, de la història de l'ofici. I en aquest treball no només parlava de la història de l'ofici durant els anys 70-80, sinó que a més afegia les noves escoles que des de fa 10 anys estan fent renaixer l'ofici. Llavors sí, sí, cada vegada són més. Encara són poquets en tota Espanya o en tot el món, però definitivament. I això jo espero que el Letterheads, la veritat, que siga un acte que faci d'impuls per a que més gent s'interessi i més gent s'apunte a practicar l'ofici i a fer-lo reviure. Però sí, definitivament està de tornada.
De tornada. Molt bé, Nico. Pues, Nico Barrios, retolista tradicional, moltíssimes gràcies per haver estat avui així a Un Dia Perfecte i contar-nos el teu ofici, que sincerament no coneixia a ningú retolista tradicional. No.
Sí, he vist encara... normal.
I és que és normal.
Completament normal. No, per a mi és un plaer estar així a la ràdio de la meva universitat. És tot un gust.
yo seguí sobre el tema de Julio Iglesias y estaba así buscando cercan per internet y un poco de información y no. Sembla que el tauler que tienen los meus pares sembla suposada signatura de Julio Iglesias ahí mig abandonat al pati no té molt de valor. El que es ven a Wallapop per vora 50 euros és un altre, ¿no, Sara?
Efectivamente, Eduard, te has adelantado. El azulejo que se vende a ese precio en Wallapop es uno de la marca Zirconio. Más concretamente, se trata de una edición limitada de 500 piezas confeccionadas para la gira del año 88 de dicho cantante, que se entregaron a las primeras 500 personas que compraron entradas para los conciertos de Julio Iglesias. No creo que tus padres fueran a ningún concierto de Julio Iglesias. ¿Me equivoco?
Doncs no, Sara. Una llàstima. M'he quedat amb una sensació com aquell que creu que té un Caravaggio a casa i després resulta que és fals.
En la España del 82.
Darrerament estic un poc obsessionat amb un programa de televisió. No és actual, podeu imaginar. És un programa que es va emetre a Televisió Espanyola des de l'any 76 fins l'any 85, si no he vist mal. El programa era La Clave, de José Luis Balbín, un programa de debat. I esta que esteu escoltant és la banda sonora de Carmelo Bernahola, que entre altres també va ser l'autor de la banda sonora de Verano Azul i el himne de l'Atleti de Bilbao també. Un poc de yuyu sí que dona la intro del programa. Un programa superinteressant, encara a dia d'avui, crec. Eren com a 4 hores de programa perquè entre la intro del programa, la presentació un poc del tema del que anaven a tractar i després el debat, es projectava, es passava una pel·lícula. La veritat és que la televisió ha evolucionat molt i no, potser no ens hem donat compte, perquè les primeres edicions, per exemple, de La Clave tenen vora 50 anys i si veus el decorat sembla el de Barrio Sésamo quan jo era menut. Cartó i fusta, molt poca llum i es veia tot. Es veien els micros, es veien les càmeres com anaven canviant per a dirigir-se i enfocar a un altre convidat. I bàsicament es tractava d'això, d'un debat. José Luis Balbín anava donant pas a uns i altres amb uns papers que tenia a la mà. I poco más, es tractava de parlar i la gent que parlava quan tocava i quan no escoltava i mentre fumaven, sí, perquè es podia fumar al plató i en molts planos veus com el fum va tapant la cara d'algun participant. Avui en dia un programa de debat és el més habitual, però imagina un programa de debat l'any 76, acabava de morir el dictador i portaven 40 anys amb el relat del règim, només hi havia una possible opinió de tots els temes, com aquí que diu. Llavors, trobar-te a la televisió un espai com este, La Clave, de José Luis Balbín, seria tot un esdeveniment tant per als periodistes, que podien ja treballar en llibertat, com per als espectadors que de sobte trobaven un espai on sentir reflexades les seves opinions que fins aleshores havien de guardar en la intimitat. Un dels programes que més m'ha cridat l'atenció va ser un que es va emetre poc abans de les eleccions de l'any 82, i és que allí estaven representats el PSOE, Aliança Popular, Partit Comunista, nacionalistes andalusos, bascos, catalans i crec que el CDS. I el que em resulta molt curiós i em posa un poc trist pensant en avui en dia és com es parlaven, de quina manera educada es parlaven els uns als altres i es respectaven. Nada d'acusacions particulars. Bé, afortunadament als platos ja no es pot fumar. El cas és que si et ve de gust, pega-li una ullada. Hi ha temes certament interessants que encara, sí, poden servir. Per exemple, hi ha un debat sobre Napoleón en Espanya, un altre sobre, este sí que és un poc estrany, Lucifer. Hi ha dos programes sobre Lucifer. El futur de la humanitat, les màquines intel·ligents. Este està molt bé perquè, clar, 50 anys després està tot bastant desfasat. Los ayuntamientos de izquierdas, que claro, eso l'any 80 debía ser como, madre mía, ¿qué va a pasar así cuando gobierne la izquierda? En serio, si estás aburrido, pégale una ullada. Eso sí, son muy llargs y no estem acostumbrados a aguantar tan de temps mirant o frente al mateix. Seja onde for, Eusébio é sempre bestial. Eusébio, tu é que és o tal. Eusébio, o melhor de Portugal. Seja onde for, Eusébio é sempre bestial. Bola pelo chão, bola pelo ar. Eusébio mete golo, cada gol seu paladar. Eusébio, tu é que és o tal. Seja onde for, Eusébio é sempre bestial. Eusébio remata, a malta delira. Gol de Eusébio,
já ninguém se admira.
Eusébio, tu é que és o tal. Seja onde for, Eusébio é sempre bestial. Eusébio, Eusébio, Eusébio. L'àrea de comunicació de la UPB llança la segona edició del certamen de monòlegs científics. Esta iniciativa està dirigida a tota la comunitat universitària. I per a poder parlar d'aquest certamen està avui així a l'estudi de la UPB Podcast Luis Urano, que és el cap de secció de comunicació i divulgació científica de l'àrea de comunicació. Hola Luis, moltes gràcies per estar avui així a Un dia perfecte.
Moltes gràcies a tu per convidar-me.
Escolta, monòlegs de ciència. Quina relació té la ciència i els monòlegs, l'humor?
Jo penso que molta. Penso que l'humor és una ferramenta superadient per a comunicar i divulgar ciència, sobretot per a atraure a la gent. Moltes vegades es diu que el llenguatge científic no se pot arrimar a la societat en general. Òbviament, el llenguatge d'un paper científic no està a l'abast de tota la societat, però és la nostra tasca el que la major quantitat de persones puguen entendre la ciència. I en aquest cas, crec que els monòlegs científics en clau d'humor permeten que cada vegada més gent s'arrime a la ciència, comprenga alguns conceptes bàsics, comprenga la investigació que, per exemple, se du a terme en esta universitat I per això convoquem aquesta segona edició de dels monòlegs científics. Vam fer la primera l'any passat i vam convocar-la, i ho tornem a convocar enguany perquè pensem que n'hi havia un buit a la nostra universitat. Este tipus d'iniciatives se fan en altres universitats des de fa temps. El Ministeri de Ciència la recolza i les promou i organitza també un concurs a nivell ara mateix latinoamericà o iberoamericà, i volíem que aportar la nostra llavor, diguem, a aquesta iniciativa que pense que és molt bona i que també serveix de cantera per a altres iniciatives que n'hi ha en la nostra ciutat, com a Ciència i Canyes, de la que, si vols, podem parlar un poquet. Però reprenent i resumint la resposta a la teua pregunta, humor i ciència poden anar de la mà i pense que tots dos poden aprofitar-se.
El que comentes també és que la societat com a que tenim certa mancança, no?, en el coneixement de ciència bàsica, no? Jo crec que certa ignorància i tot, no? I el que dius és que pot ser una bona manera d'aprendre uns conceptes bàsics. Encara estem en alguns que estan dient que la Terra és plana, o sigui, que encara tenim
malauradament recorregut. N'hi ha gent que encara pensa que la Terra és plana, i pense que qualsevol iniciativa que contribuïsca a incrementar la cultura científica i a rebatre animalades com Isa, com que la Terra és plana, és més que benvinguda i és més que important, és molt important. Des de fa uns anys, la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia publica un informe sobre la evolució de la cultura científica i de la percepció social de la ciència al nostre país. Diguem que cada vegada hi ha més interès per la ciència, però malauradament també estem veient com cada vegada aquests missatges a científics total calen més, però possiblement perquè, com en tot en la vida, lo negatiu fa més soroll. Crec que entre tots, entre les unitats de cultura científica del país, entre les àrees de comunicació, entre les investigadores i investigadors, entre els periodistes, hem de treballar conjuntament per a rebatre aquest augment. No sé si tant de creure's i ses animalets, com dic, però sí, almenys i s'augment de soroll d'aixos missatges.
Va un poc relacionat el que dius, no? L'augment pel voler conèixer sobre ciència també fa que moltíssima gent vulgui especular en contra, no? O llançar missatges en contra, no? Mm-hmm. Les dos van augmentant al mateix temps, un poc.
I, efectivament, el que hem de fer entre tots és que una part d'aixe binomi cada vegada siga menys. Mm-hmm. Malauradament, ara mateixa no és així.
Els monòlegs, jo recordo monòlegs, per exemple, a la sèrie Seinfeld, que uh-huh. quan començava tots els episodis començaven un monòleg, perquè uh-huh. als anys 80 als Estats Units era molt comú els monòlegs. Uh-huh. A Espanya van arribar més tard, no?, sí, amb el Club de la Comèdia.
Sí, el Club de la Comèdia, efectivament.
I després la combinació entre humor i comèdia, pot ser així, l'exemple puga ser la sèrie de Big Bang Theory, que als seus inicis podria ser
humor i ciència, sí.
Podria ser una manera, no?, de que alguns es llançaren per estudiar o per aprendre ciència a través de sèries com la que hem dit.
Jo crec que, bueno, Big Bang Theory per a mi va marcar un punt. Un punt de com enganxar a través de l'humor i la ciència. Però, per exemple, per lo que dius de que la gent s'enganxa. Jo te parlava abans de Ciència i Canyes. Ciència i Canyes és una iniciativa en la que participem la Universitat Politécnica de València, la Universitat de València, CSIC, Fisabio i Incliva, que se fa en la fàbrica de gelo des de fa uns anys. I n'hi ha gent que diu, jo és que vaig vindre la primera vegada, un poquet escèptic, i repetís, i repetís, i repetís, i se convertís en portaveu, en altaveu, de que la ciència te pot enganxar a través de l'humor. I crec que Big Bang Theory, Ciència i Canyes, els monòlegs de la UPB, solo de ciència, jo crec que són ferramentes superpotents per a enganxar també a la gent, per a enganxar a la ciència, que moltes vegades diu, és que la ciència és algo que està allí molt lluny de mi. No.
No té comprensió.
Tota la teua vida és ciència. Sí, i lo que se tracta és d'explicar-la correctament. I en esta casa tenim a molt bons investigadors i investigadores i molt bons divulgadors i divulgadores. Gent que no tenia fa uns anys experiència en divulgació i que ja són grans mestres. Gent que, com és que se presentaren l'any passat al concurs de monòlegs científics, que no tenien, no havien trencat mà, diguem, i a partir d'aquest concurs pues han donat monòlegs. En els premis d'investigació de la universitat han participat en Ciència i Canyes, s'han presentat a Solo de Ciència. Així que jo anime a tots els investigadors i investigadores que tinguin un poc de por, però que vulguin donar a conèixer la seua, o el seu treball, que ho intenten en este format. I per què no trencar mà en esta segona edició del concurs de monòlegs científics.
Doncs bé, si vols anem parlant d'esta segona edició, que crec que està, com he dit, està oberta a qualsevol persona relacional amb la UPB, no han de ser investigadors, no han de ser mestres.
En este cas, de totes aquestes iniciatives que he comentat, el requisit fonamental és que siguis investigador o investigadora. En este cas, no. En el concurs de monòlegs científics, òbviament, el públic principal al que va adreçat són els nostres investigadors i investigadores, independentment de l'edat, la disciplina, el càrrec, independentment de tot això. Però és que n'hi ha gent molt bona a esta universitat que controla molt de ciència i que no és investigador o investigadora. A ells i a elles també s'adreça aquest concurs, perquè és un concurs obert que l'objectiu del qual és divulgar ciència d'una forma divertida i tot el món, si li apassiona aquesta ciència, si li apassiona comunicar, però si pot ser pense jo què faig ahir, pues no, que ho pense un poquet, perquè al cap i a la fi és molt senzill participar. No se tracta de posar-se davant d'un públic, no se tracta de vindre així a fer una entrevista, no. Se tracta simplement de que tu, en ta casa, en el laboratori, al carrer on vulguis, te graves un vídeo i ens l'envies a l'àrea de comunicació i en concret a ciencia@upb.es. Així n'ha de fàcil.
Un vídeo curtet d'uns 3 minuts.
Un vídeo curtet de només de 3 minuts. El 3 minuts és el tope, però pot ser més curtet. Vull dir, simplement en el que intentes enganxar exposant ese terme científic, ese treball, ese últim resultat, ja n'hi ha prou, perquè tampoc el que no volem és un vídeo super llarg, que al final lo que no aconseguisca és no enganxar a la gent.
Sí, sí, sobretot la poca paciència que tenim ara amb el tema dels stories, com per a dir, m'estàs dient 3 minuts...
3 minuts és mogolló.
És com el padrino, quasi sí. Vol el padrino.
Efectivament.
En estos casos hem de valorar un poc també la rigorositat científica, però sobretot la manera de interpretar, no? Hi ha un ritme, hi ha un to...
A veure, per parts, un poc no. Vull dir, si no n'hi ha rigor científic en el monòleg, se descarta totalment, perquè el que estem tractant és precisament de col·laborar en aquest rigor de la cultura científica de la societat. I després, se té en compte aquesta part més interpretativa? Sí, però òbviament tampoc som ni Leo Harlem, sí, ni Big Bang Theory. Vull dir, se tracta de intenta-ho i transmet el teu missatge, el teu monòleg. No te preocupes per com quedarà o el que diran. Sí que, òbviament, n'hi ha uns mínims, però jo penso que qualsevol persona, si se llança, pot enviar aquest vídeo.
I com has dit, no has de exposar-ho davant de ningú, te pots gravar tantes voltes com vulguis, pots inclús editar-ho.
Efectivament, així no és.
I fins quan està obert el termini?
El termini està obert fins el 13 de juny. Una vegada tinguem així tots els vídeos presentats, un jurat de l'àrea de comunicació, tal qual van fer l'any passat, serà qui tria el primer, segon i tercer. Primer, segon i tercer tindran els seus premis, cadascú en un lot de merchandising valorat cadascú d'ells, primer, segon i tercer, en diferent quantia econòmica. Tots els guanyadors tindran també un puzzle d'un projecte també molt important a la nostra universitat, un projecte de divulgació científica com és Dones de Ciència, però és que, a banda de tot això, com dia fa un momentet, tant primer, segon i tercer, sempre que vulguin, podran ser un dels protagonistes de la pròxima gala dels Premis d'Investigació que celebrarà la nostra universitat a finals d'any. Aixina va a ser en la gala dels premis de 2024, en la que van participar els tres guanyadors del nostre primer certamen, i així esperem que siga en guany, si aquells que guanyen se decidissin de passar de la seva pantalla del mòbil al públic de,
ja, de la gala. Això és un poc més complicat. Sí. Escolta, el guanyador de l'any passat, qui va ser?
El guanyador de l'any passat va ser Paco Pedroche. Paco és un crack, és investigador de l'Institut de Matemàtica Multidisciplinar. Mm. Va presentar un monòleg, baix el títol El infinito es un acordeón. Va captivar a tots, a tots els que estaven allí. En este mateix monòleg el va presentar després a Ciència i Canyes. Fa unes setmanes va participar també en una altra iniciativa de divulgació científica en clau d'humor en monòlegs al campus de Alcoi, i és un exemple de com se pot eixir del laboratori, del despatx, per explicar en aquest cas termes científics en un toque d'humor super, super xulo.
M'imagino que mentre estàs treballant també tindrà una fulla, no?, per apuntar acudits.
A veure què puc
aprofitar del meu treball per a també tindre dos.
Sí, efectivament. De fet, tu si haguérem sentit el monòleg en aquestes diferents ocasions en les que el va mostrar,
sí,
ell sempre l'adequa al moment, sempre l'adequa a un esdeveniment que hagi pogut ocórrer. I sempre intentant això, enganxar a la gent.
A la públic, clar. Uh-huh. Sí, sí. Per acabar, crec que no ens queda res, no? Hem comentat que està oberta fins al 13 de juny. Uh-huh. Crec que has dit l'adreça.
L'adreça poden... la repetim, ciencia@upb.es uh-huh. o ciencia@upb.es. A les dues ens arriba aquesta informació. I recordem, important, està obert per a qualsevol persona de la comunitat universitària.
Ha de ser en vídeo, no ha de ser...
Ha de ser en vídeo.
Audio, no, vídeo ha de ser.
Ha de ser en vídeo, efectivament. Uh-huh. I poquet més, és molt senzill. I n'hi ha l'opció també d'aquell a qui li desperta ese cuc de la divulgació, després que la gent, els tres guanyadors o guanyadores, es presenten també a esa iniciativa de divulgació científica del Ministeri de Ciència, que és Solo de Ciència.
Volia comentar una cosa. Estava pensant ara un moment que la primera volta que vaig relacionar humor i ciència, no sé si recordes la pel·lícula de Annie Hall. Uh-huh. Crec que Annie Hall, que se suposa que és l'alter ego de Woody Allen, que està dient que l'univers s'expande, uh-huh, i no volia fer els deures, se't sona?
Sí,
esa escena,
sí, sí, i tant.
Woody Allen jugava també, però, amb el tema de la ciència.
És que Woody Allen és un mestre. Pues, ahí has tocat en un dels ídols.
Pues recordo aquesta, sí, sí, escena, i preparant l'entrevista va recordar l'univers, uh-huh, s'expande, però Brooklyn no. O sea, que ja havia que fer els deures. Sí. Doncs Luis Durano, que és el cap de l'àrea de comunicació de espera, si ho dic bé, el cap de l'àrea de la secció de comunicació i divulgació científica de l'àrea de comunicació de la UPB.
Ahí estem.
Molt bé, pues res, moltíssimes gràcies per estar avui així a Un dia perfecte, i res, qui vulgui participar ja sap com ja pot fer-ho.
I ara, si vos pareix, sentim a Paco Pedroche en el seu monòleg en el que va guanyar l'any passat. Mil gràcies.
Genial.
¿Os habéis dado cuenta que en todo el mundo se dice computador personal y aquí decimos ordenador personal? ¿Qué pasa? ¿Que nos gusta más ordenar que computar? Pero ordenar no es fácil. Pensemos en gente haciendo cola para entrar en el cine. Y los contamos, el primero, el segundo, el tercero. Imaginemos que son muchísimos, que llega hasta el infinito. Es decir, que es una cola que no tiene fin. El matemático alemán Leibniz dijo que había que tratar el infinito como a las cosas finitas. Leibniz era un poco como vuestra madre. Vosotros estáis en vuestra habitación diciendo, ¿dónde estará el infinito? Y tu madre dice, ¿a qué voy yo y lo encuentro? Y el matemático Georg Cantor dijo que todo lo que se pueda emparejar con esta cola de gente que está en el cine, con esta cola de números naturales, todo lo que se pueda emparejar tiene el mismo número de elementos, infinito. Mirad qué cosa más curiosa. En esta cola infinita yo veo al último. Lo puedo ver con mi mente y le pongo el símbolo del infinito. Imaginaros que separamos a los que están en posición par y a los que están en posición impar. De esa cola infinita hemos hecho dos que sigue teniendo infinitos elementos. Qué curioso. Imaginaos que llega de repente uno, llega tarde. ¿Lo podemos meter en la cola? Sí. Que se ponga el primero y todos uno para atrás. Y infinito más uno sigue siendo infinito. El infinito es como un acordeón. Hay que tener en cuenta que la matemática es un lenguaje y como tal tiene sus definiciones, sus analogías, sus metáforas, sus paradojas. ¡Hombre! ¿Qué viene por aquí? Pero si es Pi. ¡Hola! ¡Soy Pi! Bueno, mis amigos me llaman el 3K, el 314. Eres un influencer. Incluso tienes tu día, el 14 de marzo. Eres muy famoso. Me gustó mucho el chiste que colgaste el otro día. El de los irracionales en la carnicería. Entra un tipo en una carnicería llena de irracionales y se pregunta, ¿quién es el último? Y los irracionales terminan así. Claro, es que no se pueden ordenar. No saben quién va detrás de quién. Los irracionales son infinitos y son más infinitos que el infinito de los naturales. Eso demostró Cantor. Entonces, ¿existe el infinito y más allá? Efectivamente, el infinito es así. Y la matemática italiana María Agnesi ya dijo que las matemáticas se ocupan de todo, no conocen límites, ni siquiera los del propio infinito.
Estava repassant els programes que veia jo quan era menut a Televisió Espanyola i m'he trobat amb el Tiempo Zoro, un programa, un concurs on els participants devien de resoldre algunes proves mitjançant enciclopèdies, llibres. Estaven allí, anaven, consultaven i intentaven encertar. Que lluny ha quedat això de consultar un llibre. Vinga, adeu!
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.